El crepuscle, a vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vista panoràmica de Barcelona de nit.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de True Crime i Goroka.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, en Carles Porta seu als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. El 2 de desembre de 2001, al pati d'un bloc de pisos de Sabadell, es va trobar una noia morta, despullada i amb cremades al cos. Havia caigut d'un quart pis. Suïcidi o assassinat? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Seqüència d'imatges d'arxiu.
L'autòpsia ha revelat una gran quantitat de somnífer en el cos d'Helena Jubany.
Va aparèixer morta al pati interior d'un edifici de Sabadell.
Sobre una fitxa policial de paper carbó, el títol. Crims. Amb Carles Porta. Capítol 9. Jubany. Part 1. Un televisor retransmet el Telenotícies per una taula parada. Sobreimprès Mataró, dissabte 1 de desembre de 2001, 14:30.
Els organitzadors de la manifestació contra la LOU a Madrid han donat la xifra de 300.000 participants. És una xifra que, evidentment, caldrà controlar.
Jo i l'Helena havíem quedat per dinar plegats i no es va presentar.
Joan Jubany, pare de l'Helena Jubany.
No ho havia fet mai. De si quedàvem a una hora, un dia, doncs no venir sense dir res.
És la que ens ha situat el moment de fer una pausa.
Retrat en blanc i negre de la noia que descansa sobre un moble vora la taula parada.
Al cap de poc, vol dir 10 minuts, màxim un quart, doncs em vaig inquietar moltíssim.
Avui es juguen 4 partits de la primera divisió de futbol.
La marató de TV3 d'aquest any
està... Començat el mes de desembre i s'han acabat les temperatures baixes.
Quan veig que no ha vingut, primer de tot, et truco a la feina. S'han anat a la biblioteca i a veure si en sabien res.
Biblioteca de Sentmenat, 16:00.
Va trucar i em diu que hi ha l'Helena. I justament aquell dissabte feia festa, l'Helena no hi era, perquè no li tocava treballar.
Cati Solà, companya de feina de l'Helena.
Jo li vaig dir, no, avui no ha vingut perquè té el seu dia lliure. Diu, ah, vale, d'acord. I ja està, i va penjar.
Les busques d'un rellotge de paret corren a tota velocitat. Vistes nocturnes de Sabadell. Diumenge 2 de desembre, 4:45. Un pols aixafa una pastilla amb una cullera. Vista d'ocell dels edificis de la ciutat i primer pla d'un terrat. Una tassa cau a terra i el líquid s'hi escampa al voltant. Fosa negra. De dia, vista aèria de Sabadell. Al matí següent, 9:00.
Yo me encontraba en mi domicilio un domingo por la mañana y recibí una llamada de la oficial que estaba de guardia en el juzgado. Me comenta que ha aparecido una chica que parece que se ha precipitado desde el terrado de un inmueble.
Manuel Horacio, jutge instructor.
Y lo que hacemos es activar el protocolo para estos casos. Y nos desplazamos al lugar donde se encontraba el cadáver.
Imatges d'arxiu del dispositiu i del cadàver a vista zenital. David Medialdea, agent policia nacional.
El cuerpo estaba en un patio interior de unos bloques de edificios. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, tenía algunas fracturas en brazos y piernas, estaba desnudo.
Fotografies d'arxiu de l'escena del crim.
Había restos como de ropa quemada e incluso había laceraciones en el cuerpo y parte quemada en el cuerpo también. Cosa que, bueno, al principio nos llamó bastante la atención.
Imatges enregistrades per una càmera de vídeo a les escales d'un edifici. Manuel Horacio, jutge instructor.
Subimos al terrado.
Alguna obra a la porta.
y ya vimos que no cuadraba el hecho de que fuese una precipitación voluntaria.
Imatges d'arxiu del Terrat.
Porque las pautas en los suicidios o en estos actos son bastante reiteradas, comunes en la gente. Entonces vimos que la ropa estaba depositada un poco alejada del lugar.
David Medialdea, agent policía nacional.
Resto de ropa que se había quemado. Encontraron mechones de cabello que también había sido quemado. Una cerilla que estaba ya usada. Y una parte de una cerilla con la cabeza entera, que no s'havia utilitzat todavía.
Primer pla d'un misto que s'encén. Al terra del terrat, un rebrec de roba i unes sabates vora una cadira tombada. Un floc de cabells foscos voleia i una mà enguantada l'agafa amb unes pinces. Imatges enregistrades del terrat.
Lo que en principio parecía ser es que la primera parte del cuerpo que había impactado con el suelo era la cabeza. De entrada ya me pareció un poco extraño, porque normalmente los que se suicidan inconscientemente o instintivamente ponen las manos por delante. En el último momento parece como que no quieren morir e intentan parar el golpe. Y luego alrededor del cuerpo se encontró pinzas de las utilizadas para la ropa. Cuando el cuerpo se precipitó, cayó rozando lo que es el edificio. Y chocó contra todas las cuerdas de donde se tiende la ropa y como consecuencia pues las pinzas cayeron al suelo. Por eso estaban alrededor del cadáver. No es normal porque cuando alguien se intenta suicidar lo que hace es impulsarse al vacío. No se tira rozando el edificio, sino que se impulsa al vacío.
Dibuix de les dues possibles trajectòries de la caiguda. Vistes a nital d'una autopista entre camps de conreu i vistes aèries de Sabadell. Joan Jubany.
Ja no m'aguantava i vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar a Sabadell, a casa seva. Vaig entrar i em vaig trobar que al menjador hi havia una cadira amb la seva jaqueta arrepenjada al respatller i una bufanda. A més, uns apunts de la Universitat Oberta de Catalunya. Semblava, diguem-ne, tot normal, com si ella hagués sortit per tornar.
Primer pla de la bufanda i de la jaqueta sobre la cadira. Imatges enregistrades de la façana d'un bloc de pisos, de la porteria i de les escales. David Medialdea.
Lo siguiente fue intentar identificar a la víctima, en este caso. Por ese motivo fueron llamando vecino por vecino hasta intentar localizar si era una habitante de ese inmueble o no.
Primer pla de la porta d'un pis. Algú hi pica.
De entre todos los vecinos les llamó la atención una vecina, concretamente la del tercero o segunda, porque insistieron llamando a la puerta pero no abre la puerta.
Tothom els obre la porta, menys la veïna del tercer segona, que al principi no els hi agafa, es preocupen perquè els han dit que és una dona més o menys de la mateixa edat que la víctima i pensen que podria ser la víctima.
Iago García, periodista.
Fins que al final ella els obre una mica més tard, diu que ha estat d'excursió el dia anterior, no els diu gaire cosa.
David Medialdea.
Muy fría, muy que, como que no quieren saber absolutamente nada, como que les estábamos molestando en ese momento. Les llamó mucho la atención. No fue una actitud normal.
Vista panoràmica i boirosa del Vallès. Dilluns 3 de desembre. Joan Jubany.
Dilluns, així que obren la biblioteca a Sentmenat, i telefono.
Vista de l'interior de la biblioteca.
Se m'hi posa la Núria, la directora, que l'Helena no hi era, però és que tampoc no hi havia anat divendres.
Una mà penja un telèfon fix. Fosa negra.
I em vaig espantar.
Vista nocturna de Sabadell.
I vam baixar a la comissaria de policia de Sabadell.
Un parell de vehicles passen per davant de l'edifici.
Els expliquem que no en sabem res de la filla, i la primera cosa que ens pregunten, les dades del carnet d'identitat de l'Helena, i també ens van preguntar per la matrícula del cotxe. I amb aquestes dades, doncs, vam tornar a esperar.
David Medialdea.
Nosotros cuando ya nos dijeron cómo era la fisonomía de ella y sus datos, pues pensamos que podía ser la chica que había aparecido muerta. Por lo tanto, lo que hicimos en primer momento fue enseñarle la ropa, para ver si la reconocían.
Fotografías d'arxiu de la roba.
Y efectivamente, pues a nuestro pesar, sí que la identificaron y supimos que la muerta era Elena Jubany.
Primer pla del retrat en blanc i negre de la noia, Joan Jubany.
Ens ve un policia i ens diu que la nostra filla l'han trobada, que s'havia suïcidat.
Fotos de la noia en dues excursions.
Ningú dels que la coneixíem ens ho podíem creure. No concebíem que l'Helena s'hagués pogut suïcidar.
Joan Jubany, germà de l'Helena.
Sí, això ho teníem... Tothom que la coneixia i l'estimava ho tenia claríssim.
Fotos en blanc i negre dels dos germans amb una altra noia a la platja.
No, mai. No, jo no mai vaig creure que s'hagués suïcidat.
Diana González, germana de l'Helena.
Quan van dir que havia sigut un suïcidi, el primer que vaig pensar és que era impossible. L'Helena estava vivint una de les millors etapes de la seva vida.
Foto dels tres germans somrients.
L'Helena, nascuda a Mataró, tenia 27 anys. Era periodista, però en una nova etapa a la seva vida, feia només un any que havia trobat feina a la biblioteca de Sant Benet i se n'havia anat a viure a Sabadell, on també feia de contacontes.
Imatges de la noia a la feina.
La policia espera els resultats de l'autòpsia.
Una metgessa forense obre una nevera del dipòsit.
És molt important l'avançament de l'autòpsia. Deixa bastant clar que la persona està privada de sentit quan és llançada o quan cau.
Micaela Pérez de Gregorio, fiscal.
Llavors la tesi del suïcidi ja queda descartada.
Imatges de les piques de la sala d'autòpsies. Manuel Horacio.
Nosotros barajamos desde el primer momento la idea de que había sido un homicidio. Lo que pasa es que, claro, hay que confirmarlo. Uno puede tener impresiones, pero la confirmación vino sobre todo después del resultado de la autopsia.
Primers plans de l'informe de l'autòpsia.
Hablaba de alguna sustancia tóxica, tipo benzodiazepinas, había ingerido algún tipo de ansiolítico, incluso anestésico.
David Medialdea.
La cantidad que tenía de estos compuestos en el organismo Elena era 35 veces más una dosis normal. ¿Qué significa eso? Que estaba en un sueño profundo, incluso en un coma, que era imposible que se pudiese lanzar por ella misma. Aunque ya sospechábamos, nos certificó que era un homicidio.
Joan Jubany, germà de l'Helena.
Quan just una setmana després d'haver-nos dit que l'Helena s'havia suïcidat, ens diuen, la policia ens diu que l'Helena és impossible que s'hagués suïcidat, per tant, que la van matar, és un cert alleujament, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, perquè confirma el que tots pensàvem, que és que era impossible que l'Helena s'hagués suïcidat.
En un titular, consternación por el fallecimiento de Elena Jubany, Micaela Pérez.
La tesi oficial, la versió oficial que havia de sortir a la premsa en aquell moment era que havia estat un suïcidi per no alertar en els possibles responsables.
La comissaria no ha ofrecido datos sobre sus indagaciones. El germà.
La policia ens va dir que si no desmentíem la versió del suïcidi, ells podrien doncs, treballar amb més comoditat, investigar amb més calma i amb menys pressió i amb més professionalitat. I, per tant, nosaltres públicament no vam desmentir la versió del suïcidi.
Imatges enregistrades de l'Helena dinant a l'aire lliure al costat d'un noi de la seva edat, entre d'altra gent. Imatges de tots dos mirant-se els ulls encisats.
És difícil de dir com era l'Helena, però jo recordo com una persona molt intel·ligent, una persona alegre, feliç.
Enric Castellà, exparella de l'Helena Jubany.
I clar, jo hi vaig viure molts moments d'intimitat, com a parella que vam ser durant 3 anys, però jo la vaig veure una persona feliç, que relacionava amb les amigues, amb els amics, contenta, enamorada dels llibres, enamorada dels contes, però al final va acabar escrivint contes. Fan de la Montserrat Roig.
En una festa balla amb una noia. Fotos amb l'Enric i amics.
L'Helena era molt introvertida i no, quan arribava a un lloc no volia destacar i que se la veiés i que sapigués que estava allà. Però, en canvi, quan estaves en petit comitè i estava en aquell punt en què es deixava anar, era molt divertida i era molt explosiva, no?
La família i els amics es reuneixen a Mataró per acomiadar l'Helena. Entre els assistents també hi ha policies de paisà.
Imatges de l'acte.
Nosaltres mateixos, cadascú de nosaltres, no seríem com som sense haver conviscut amb l'Helena.
Enric Castellà, exparella.
El fet d'anar amb els amics, preparar tota la cerimònia, preparar tot l'acte, va ser com una mica alliberador de poder fer alguna cosa per ella, i l'acte en si va ser d'una preciositat brutal, no? El fet de poder estar allà, expressar... Bueno, nosaltres, senzillament, ens vam posar a cantar al riu una cançó. Vam cantar el Vespre dels Pets.
Cap al vespre és quan es som cansat i no saps el que fer i em quedes fixat.
I recordo que tampoc no ens va sortir molt bé, perquè estàvem tristos, perquè tampoc és que cantem molt bé, però bé, vam sortir tots, ens va costar, ens vam asseure al terra i la vam cantar, i ja està, no vam fer res, vull dir, no vam parlar, vam cantar aquesta cançó.
Cap al vespre estàs trist i no saps on anar i prepares un whisky i no te'l pots acabar.
Joan Jubany, fill.
Jo aquell dia recordo això, sí, rebre abraçades doncs, molt sentides, molt sinceres, molt amoroses, que, bueno, amb l'estat de xoc amb què estàs en un moment així, les abraçades són superintenses, no? Però al mateix temps pensava que alguna de les persones que m'estava abraçant podia ser l'assassí de la meva germana, de l'Helena.
Vista aèria d'una zona de Sabadell i vista de satèl·lit amb punts marcats.
Per trobar l'assassí de l'Helena, la policia intenta reconstruir les seues últimes hores de vida. De moment, han trobat el cotxe, que estava aparcat molt a prop del número 48 del carrer Calvet d'Estrella, on va aparèixer morta l'Helena. Però què hi feia en aquell edifici?
Vista d'una sala d'interrogatoris.
La policia crida a declarar als amics de Sabadell. La primera és una de les seues millors amigues, la Isabel Valls.
David Medialdea.
Nos comentó que Helena se relacionaba pues, con muy poca gente porque llevaba muy poco tiempo viviendo en Sabadell. Pero bueno, más que nada se relacionaba con los miembros de la Unión Excursionista de Sabadell, que se había apuntado hace unos meses atrás.
Iago García.
La Isabel, quan la policia li pregunta per l'entorn de l'Helena, ella parla de l'entorn que coneix la Isabel, que és la Unió Excursionista Sabadell. Llavors ella fa una petita llista i marca amb una creu les persones amb les que més relació tenia l'Helena. L'Anna Chaguibel, Santiago La Iglesia, Montse Careta, que és parella del Santiago La Iglesia, Jaume Senyei i Xavi Jiménez.
Una màquina d'escriure ho tecleja. David Medialdea.
Esa lista nos ayudó mucho, porque dentro de esa lista aparecía el nombre de una persona que vivía en el inmueble donde apareció Helena muerta.
A la màquina d'escriure, amb un sacareta.
Y daba la casualidad de que esa persona era la chica que no abría la solicitud de los funcionarios que fueron allí a preguntar a todos los vecinos.
Primer pla de la porta del pis. Un agent hi pica.
Fue muy cortante. Déjenme, no molesten, no quiero saber. Les cerraba enseguida la puerta. Los compañeros insistían. Perdone, es que solo queremos saber. Fue muy tajante. Pues esa es la persona que aparecía en la lista.
La noia tanca la porta. Fitxa de la Unió Excursionista de la noia.
Es diu Montse Careta. Alguns amics li diuen Munsa. És mestra. Té 34 anys. És de Manresa i festeja amb un noi que és advocat i que es diu Santi La Iglesia. La policia considera la Montse l'única inquilina del tercer segona.
David Medialdea.
Eso para mí, a ver, supone un inicio de una investigación. No implica que esa persona haya podido participar directamente en los hechos, pero sí por lo menos que podría formar parte de la comisión de esos hechos. Entonces había que investigarla aparte.
Foto en blanc i negre de la Montse.
Quan la policia descobreix que l'Helena i la Montse es coneixien i que la Montse viu al tercer segona de l'edifici on han trobat morta l'Helena, es planteja una hipòtesi.
Vista de la porta i de l'escala.
El pis de la Montse és el que hi ha més a prop de la terrassa. S'han de pujar una vintena d'escales i no et veuria cap veí. El cos de l'Helena va caure a les 4 de la matinada perquè hi ha un veí que es va despertar amb el soroll. La policia creu que algú va donar els somnífers a l'Helena quan era al tercer segona i la va pujar, ja adormida, al terrat, on la van despullar, la van ruixar amb colònia i li van cremar la roba interior abans de llançar-la de dalt a baix.
Una tassa cau a terra i el líquid s'hi escampa al voltant.
Però això s'ha de demostrar. I s'ha de provar tot. És a dir, cal demostrar que l'Helena va ser dins del pis. I també cal demostrar qui va participar en els fets i per què.
Algú penja una bossa al punt de la porta del pis de l'Helena, vista de la sala d'interrogatoris.
La Isabel Valls dona una altra informació sorprenent. L'Helena, abans de ser assassinada, havia rebut dos anònims.
David Medialdea.
Hay dos anónimos que le dejan a Helena en su puerta. El primero de los anónimos se lo dejan junto a una bebida, una horchata concretamente y unas pastas.
Diana González.
Lo que li estranyava és que ella havia estat tot el matí a casa i que ningú havia trucat ni res, però que quan va sortir per anar a treballar es va trobar una nota amb una horchata i unes pastes.
A la nota.
Helena, sorpresa, passàvem per aquí i hem dit a veure l'Helena què s'explica. Som, et farem un truc, a menjar-s'ho tot.
I clar, li va estranyar perquè la nota posava que havien passat per allà i que com que no hi era li havien deixat això. I ella deia, però sí, jo sí que hi era a casa i ningú ha trucat. Diu, bueno, però... Diu, bueno, misteri, misteri, a veure qui pot haver sigut. I llavors, clar, ella pensava que era algú que la coneixia bastant, no? Algú que sabia que a ella li agradava l'horchata.
De nit, plou amb força a la ciutat. David Medialdea.
¿Quién sabía que a Helena le gustaba la horchata? ¿Quién lo sabía?
Vianants caminen sota la pluja.
Pues lo sabía las personas con las que ella había podido tomar ese tipo de bebida.
A la taula d'un bar, cerveses, una cola i una horchata. Joan Jubany, fill.
A l'Helena li pirrava la horchata i, bueno, i poca gent a Sabadell hi havia que sapigués que l'Helena li xiflava l'horchata.
Algú toca el got d'horchata sobre la taula. Algú penja una altra bossa al pom de la porta del pis de l'Helena.
23 dies després de rebre el primer anònim, l'Helena es troba un segon anònim a la porta de casa. Aquesta vegada no hi ha una horchata, hi ha una ampolla de suc de pressic i una nota escrita amb dues lletres diferents que fa una menció a la Unió Excursionista de Sabadell.
Primer pla de la nota.
Helena, abans que cap altra cosa, esperem que et prenguis això amb el mateix sentit de l'humor que nosaltres. A la tercera destaparem el misteri. Ens agradaria molt tornar a coincidir en una excursió de la UES. Ja en parlarem. Ara anem a veure si trobem un lloc bueno, bonito i barato a Sabadell per perfeccionar l'anglès. Ah, bon profit. No ens facis un lleig, eh? I a la tercera ja ens convidaràs tu. No ho posem en dubte. Petons.
David Medialdea.
El segundo de los anónimos, en vez de horchata, lo que habían puesto era un zumo de melocotón en un bote de cristal. Y parece ser, por todos los indicios y con las personas que hemos hablado, con las declaraciones, que se lo llevó a su lugar de trabajo.
Vista zenital d'una carretera flanquejada de bosc. Una mà aboca el suc.
Y se lo bebió. Y cuando estaba trabajando, pues se encontró mal.
Joan Jubany, fill.
Per què l'Helena es beu el suc de préssec? Doncs perquè és una persona confiada, que confia en... Si més no, en els nostres amics. Qui havia escrit aquella nota s'identificava com a persona amiga de l'Helena. Per tant, l'Helena no tenia per què sospitar res de ningú.
Imatges distorsionades del got mentre hi aboca el suc i dels passadissos de la biblioteca. Una mà s'agafa una prestatgeria. Cati Solà, companya de feina de l'Helena.
Estàvem les dues soles i em va dir, no em trobo bé, m'he pres un suc, em sembla que m'ha fet mal. I diu que puc anar a la farmàcia. Jo dic, ah, vés. Però jo dic, per què vols anar a la farmàcia? Diu, no, diu, perquè el portaré diu que me'l analitzi.
Vista borrosa d'una mà i un bolígraf.
Vaig quedar molt parada perquè, la veritat, si t'ha fent mal una cosa, doncs la llences i ja està, no? Però no aniré a la farmàcia. Dic, no, no, vés, vés. I llavors tota la tarda es va anar trobant malament. Jo li vaig dir, plega, surt, i ell em va dir, no, 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 esperaré. I dic, i al vespre podràs anar a Sabadell? Diu, trucarem uns amics que vinguin a buscar.
Fosa negra, de nit, imatges borroses des de l'interior d'un cotxe. Iago García.
I veu que es troba molt malament, no pot ni conduir cap a casa, i un matrimoni, que eren amics seus de Sant Feliu de Codines, el venen a buscar i se l'emporten a casa. Llavors, un cop arriba allà, li donen un te o una infusió i se li cau a sobre, la porten a dormir i el dia següent no se'n recorda res.
Primer pla del suc i d'un estol d'ocells. Joan Jovany, fill.
Aquí sí que és on l'Helena diu, ep, aquí passa alguna cosa, fem analitzar el que queda, i és quan llavors sí que comença a preocupar-se i comença a mirar d'esbrinar qui hi ha darrere d'aquests anònims.
Informe d'un laboratori d'anàlisis.
Al suc hi havia benzodiazepines, els mateixos somnífers que s'han trobat al cos de l'Helena. La policia té clar que l'autor o autors han de ser de la UES, perquè hi veu una relació clara entre els anònims i el crim. De moment, no tenen res contra la Montse, només sospites. I busquen proves al pis de l'Helena, a l'altra punta de Sabadell.
David Medialdea.
Un domicilio que estaba normal, no había indicios ni síntomas de que había producido algún acto violento ni nada semejante, ¿no?
Un agent recorre al pis.
Encontramos su ordenador, lo revisamos. Encontramos las pastillas de anticonceptivos que ella se tomaba diariamente. Vimos que faltaba el día 29, por lo tanto, el día 29 por la noche estuvo en su casa. Vimos también una botella de vino, unas copas, las analizamos, pero al final lo único que encontramos fueron huellas dactilares de la propia Helena. No encontramos nada más así que nos llamase la atención y que pudiese ayudarnos en la investigación.
A tots ens va cridar l'atenció, o sigui, la jaqueta i la bufanda de l'Helena estaven col·locades a la seva cadira.
Diana González, germana.
Després del primer escorcoll de la policia en el pis de l'Helena, en un cabasset a la vista, a damunt del marbre de la cuina, hi havia els originals dels anònims.
Joan Jovany, pare.
Els van portar a la policia i em diu, no, és que no es poden treure empremtes d'aquest tipus de paper.
Però el que sí que ha fet la policia és demanar un peritatge cal·ligràfic dels dos anònims, comparant-los amb les fitxes d'inscripció dels membres de la secció Natura de la UES.
Miquela Pérez.
Aquests anònims tancaven bastant el cercle en el sentit de que feia la referència a la Unió Excursionista de Sabadell. Es veia que tot anava al voltant d'aquesta Unió Excursionista de Sabadell o d'aquests membres que anaven junts, que eren més o menys amics.
UES, Unió Excursionista Sabadell. Àngel Artigas, president.
En el nostre, podem dir argot, si és que es pot dir així, no diem mai que anirem a una sortida de la UES, sinó que anirem a una sortida de natura, una sortida de senders, una sortida d'espeli. No? Llavors, això és un punt important i que els companys de la secció de natura se li van explicar doncs, en els jutges i en la policia, etc., doncs que és un punt a tenir en compte a l'hora de que l'entitat doncs, no hi tenia res a veure amb ella, no? Ni amb ella ni amb el seu entorn. No? Simplement per aquest fet.
En un anònim, excursió de la UES, David Medialdea.
Si miramos que una de las personas que vivía en el inmueble donde apareció Helena pertenecía también a la Unión Excursionista de Sabadell, había una relación directa. Por lo tanto, personas relacionadas con el homicidio, nosotros no teníamos ninguna duda. Unión Excursionista Sabadell. Nos facilitaron todo aquello que nosotros solicitamos a nivel general. Sí es cierto que a nivel de la sección Natura no fue lo mismo. La fallecida pertenecía a esa sección y la persona a la que estábamos investigando también. Entonces era un poco como que la sección de Natura protegía a esa persona a la qual nosotros estamos investigando.
Àngel Artigas.
Tenim una persona que és sòcia de la UES, que ha anat amb algunes sortides de la secció Natura, però que aquí s'acaba tot. No vol dir que fos membre de la secció Natura.
La policia, al nostre parer, no va entendre mai el funcionament de la UES. En algun moment inclús va sortir que era una entitat que, on s'hi feien pràctiques satàniques, jocs de rol, històries d'aquestes, que dius, és que no enteneu res, no? No enteneu res.
David Medialdea.
El hecho de que tuviésemos unos anónimos en los cuales indicaban de que aquello era una especie de broma o de juego, como luego nos echaremos unas risas, que ya verás tú qué divertido, que no... Nos hacía pensar de que una de dos, o bien la intención de las personas que dejaron los anónimos era matar a Elena, o se les fue de la mano.
Fotografías de excursiones.
Son las dos hipótesis que nosotros barajábamos.
El círculo cerrado de que se relacionaba más directamente con Montserrat Carreta, ese círculo, que al final eran amigos todos, simplemente no facilitaban nada, no ayudaban.
Joan Jubany Fill.
La pista sobre quin és el cercle de sospitosos la deixen escrita els mateixos sospitosos en el segon anònim. S'identifiquen com a membres de la UES. I qui havia deixat indicada la relació entre els anònims i la mort de l'Helena va ser la mateixa Helena en encarregar un informe, una analítica als laboratoris Echevarne perquè analitzessin el contingut del suc que l'havia deixat grogui després de beure-se'l. Per tant, l'Helena ens deixa claríssima la relació entre els anònims i la seva mort.
Vista aèria de Sabadell i primers plans de l'informe de l'autòpsia.
No hi ha cap dubte que es tracta dels mateixos somnífers. Al suc n'hi havia poca quantitat, però quan la troben morta, al seu cos n'hi havia dosis altíssimes i, a més, ja havien passat a l'orina. Què vol dir això? Doncs que el cos ja les estava expulsant i, per tant, havia ingerit els somnífers molt abans de la mort. Els forenses, que també han trobat cafeïna al seu cos, creuen que va ser dos dies abans. La van trobar el diumenge 2 de desembre al matí. Per tant, situen la ingesta el divendres 30 de novembre, que és justament el dia que va desaparèixer.
Joan Jubany Fill.
L'última dada comprovable que tenim de l'Helena és que a 11:45 del migdia del divendres truca un amic.
Al pis de la noia, la jaqueta i la bufanda sobre la cadira.
I que a les 3 de la tarda no es presenta a la feina. Per tant, entre 11:45 i les 3 de la tarda passa alguna cosa en què l'Helena, diguem-ne, és anul·lada i deixa de poder actuar sota la seva voluntat.
Algú serveix un líquid i afegeix la pastilla aixafada. Algú li cau la tassa. Imatges de la cadena d'impremta de La Vanguardia.
Abans de continuar, recordem que públicament encara es tracta d'un suïcidi. El cas no ha sortit als mitjans i la família de l'Helena aguanta la mentida. La policia crida a declarar als amics de la secció Natura per saber si tenen coartada pel divendres 30 de novembre.
David Medialdea.
Cuando empezamos a tomar declaración a Jaume y Xavi o a Santi y a Munsa, ya vimos que ahí no nos cuadraba algo.
El primer que es veu és que hi ha algunes contradiccions. No saben explicar el dia dels fets on eren cadascuna d'aquestes persones. Uns expliquen d'una manera, uns expliquen d'una altra, alguns donen una versió, després la canvien.
Miquela Pérez.
La policia té una primera sospitosa. La Montse Careta, la noia que viu al tercer segona del bloc de pisos on es va trobar el cos de l'Helena.
Vista de la porta del pis i de la gent picanti.
Criden a declarar la Montse i no hi va sola. L'acompanya la seva parella, el Santi La Iglesia, també membre de la secció Natura de la UES. El Santi s'ofereix voluntàriament a respondre les preguntes de la policia. De seguida sabrem què va dir, perquè primer va declarar la Montse, tota sola, i diu que divendres 30 de novembre va anar a treballar, com sempre, al col·legi La Roureda de Sabadell. De 9 a 1 i de 3 a 5. Però mentre declara, dubte. Diu que un divendres a la tarda va faltar la feina perquè es trobava malament, però no sap dir del cert si va ser aquell divendres 30 o el 23.
David Medialdea.
Luego, posteriormente, sí nos aclaró que era el 30. Pero da la casualidad que nos aclaró que era el 30 cuando nosotros habíamos solicitado a la dirección del centro que día faltó a trabajar.
Primers plans de l'informe.
Que ya dijimos, bueno, ya que me han pillado, tendré que decirles que fue el 30.
La Montse i el Santi declaren per separat i entre ells dos, que ja hem dit que són parella, hi ha moltes contradiccions. Però n'hi ha dues que criden l'atenció dels policies.
De nit l'empega.
La primera discrepància és que la Montse diu que, del divendres al dissabte, van dormir al carrer Calvet d'Estrella, però el Santi diu que van dormir a casa dels seus pares. I l'altra és que la Montse diu que la tarda del divendres 30 van anar a veure un partit de futbol i el Santi ni ho menciona.
Imatges d'un partit de futbol. Un jugador fa gol. David Medialdea.
Esa tarde es esencial. Tienen que buscar una coartada. Es que se denota claramente. ¿Cuál es la mejor? Partido de fútbol. Estamos en partido de fútbol. O duermo en casa. No, pero tú no puedes dormir en tu casa. Tienes que dormir en la mía. Porque si duermes en la mía, mis padres, que posteriormente fueron los que dijeron, no, es que mi hijo ha estado aquí.
El dia després de la seva declaració, el Santi torna a comissaria perquè diu que vol rectificar el que va dir ahir. Ja ha recordat què va fer el dia 30 de novembre. Ara diu que la tarda del dia 30 va ser la Montse qui es va presentar al seu despatx i dona detalls de tot. Explica que van posar la tele i just estaven anunciant el partit de futbol Sabadell-Calahorra. Van veure que les entrades eren barates i se n'hi van anar. Després van sopar a casa de la Montse, però van dormir a casa del Santi perquè l'endemà s'havien d'aixecar molt aviat perquè havien d'anar d'excursió a Artés amb la colla del grup Natura de la UES.
Iago García.
El Santi primer declara una cosa diferent, ell rectifica, parla de l'anunci a la tele, del preu de les entrades, que van al partit i després van a preparar els entrepans i dormen els dos a casa del Santi. Se suma a la declaració de la Montse i dona molts detalls.
Vista aèria de la zona del camp de futbol.
No es que me sume, sino que a lo mejor dices, no te acuerdas, le ha podido decir, no te acuerdas que fuimos al campo de fútbol. Ostras, es verdad, pues yo se me ha olvidado decirlo, ¿no?
Jaime La Paz, advocat de Santi la Iglesia.
¿Por qué tenemos que ver el sumarme y no el hacerme recordar? Ostras, pues es verdad, ¿no? De todo modo, ¿qué tiene que ver? Si en cuanto a los hechos, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que hubiesen ido al campo de fútbol o que hubiesen ido a otro sitio, tampoco es una, no es una prueba fehaciente de nada.
Vista de la sala d'interrogatoris.
Les contradiccions i rectificacions no proven res, però fan que els policies encara desconfiïn més. Els investigadors creuen que l'Helena va entrar al pis de Calvet d'Estrella el divendres a migdia. Allí la van drogar i va quedar pràcticament en coma. Per això ja no va poder avisar la biblioteca. Aquell divendres a la tarda i tot el dissabte hauria estat en coma. És possible que haguessin deixat l'Helena adormida al pis de Calvet d'Estrella des del divendres a migdia fins la matinada del diumenge?
De nit l'empega sobre Sabadell.
Qui ho va fer? I per què? Què diran els altres membres del grup Natura? La rectificació del Santi té descol·locats els policies.
Iago García.
Ell no té cap dificultat per rectificar i dir no. No és això, ho recordava malament, no és això, sinó això altre. I llavors, d'una cosa de la que no se'n recordava el dia anterior, com el partit de futbol del Sabadell, el dia següent dona molts detalls, que és el que fa un bar semblant una història.
El públic celebra el gol. Manuel Horacio.
No pudimos establecer si era verdad o no que habían estado viendo el partido, porque no había ningún control de acceso, ni tampoco cámaras, que ahora hay videocámaras. Pero este detalle recuerdo que se contrastó.
Imatges del partit. Iago García.
Això em fa pensar que ell sap on s'està movent. Ell és advocat i sap el que està fent. La Montse és evident que no sap el que està fent.
David Medialdea.
Uno era más firme declarando que era Santi, y la otra era más una declaración como más sumisa, como más a ver qué digo, que no me equivoque, voy a mirar aquí a ver si lo estoy haciendo bien, ¿no? Es un poco, uno es la seguridad, la templanza, y la otra es la, bueno, voy a ver qué pasa.
Foto de la Montse, Manuel Horacio.
A mí me parece que Montse era una persona un poco, yo creo que acomplejada. Santi era un chico reservado, pero frío. Yo esa es la impresión que tengo, ¿eh?
Dues fotografies de la parella d'excursió. En totes dues, la Montse encara malada amb en Santi.
la Montse i el Santi, es coneixen a l'excursió que es fa a través de la UES a Prades, i arran d'aquesta excursió es coneixen ells dos.
Imma Careta, germana de la Montse Careta.
I que se sent doncs, profundament enamorada, no? Que se sent molt enamorada. Que per primer cop doncs, se sent una dona estimada, se sent una dona que està molt enamorada, molt.
Foto domèstica de la parella.
Ella estava com eufòrica perquè en els seus plans jo crec que ella sempre havia pensat que no trobaria una parella, que no podria formar una família.
Eladi Martínez, amic de la Montse Careta.
Que estaria acompanyada d'amics, però sense parella.
Sara Nadal, amiga de la Montse.
I de fet ella es feia dir un sobrenom que és el de Patufa. Val? Patufa en aquest lleig.
Fotografies de la Montse d'adolescent entre companys i companyes.
La Montse sempre parlava de la Negat Lleig. La Negat Lleig és aquell que no vol ningú.
Anna Alarcón, amiga de la Montse.
Està clar que ell es considerava una Negat Lleig.
Imma Careta.
Més que res perquè, i no ho era, perquè era molt maca per dins i per fora, ella més que res perquè el problema de l'esquena tenia una gepa, que inclús ella es dibuixava, a vegades es feia un dibuix amb aquesta gepa. I ella es considerava doncs, una Negat Lleig per tenir aquesta d'allò física, però no perquè ho fos.
Anna Alarcón.
La primera impressió de quan vaig veure el Santi em va sorprendre de que fos el tipus de persona que pogués estar amb la Montse. No em quadrava.
Sara Nadal.
Era un noi així tímid, intel·ligent, proper, simpàtic. No sé, el vaig veure bastant l'un per l'altre.
Fotos de la parella. Imma Careta.
I idealitza molt tant el Santi com aquesta relació. Nosaltres ho atribuïm perquè bé, realment és la primera vegada doncs, que coneixem una relació de la Montse.
En una foto de família, la parella es fa un petó als llavis.
Després tornarem a la relació entre la Montse i el Santi, que portarà cua. Mentrestant, continuem amb les declaracions dels altres amics del grup Natura. Els criden a declarar i també donen versions contradictòries de què van fer el dia 30. El jutge decideix fer un acarament entre ells.
Miquela Pérez.
Un acarament, bàsicament, perquè la gent es entengui, dir-li, a veure, tu has dit blanc i tu has dit negre, què passa aquí? I si es posen d'acord. Moltes vegades segueixen cadascuna la seva. O sigui, el que ha dit blanc diu blanc i el que diu negre diu negre. I tu pots plantejar, bueno, algú del dos menteix. Bueno, el tema és averiguar quin dels dos. I altres vegades, com sembla que va succeir aquí, recorden més bé o es posen d'acord i, escolta, no, com dius això, si vam anar junts i tal? Ah, sí,
David Medialdea.
Yo no hubiese hecho un careo entre ellos, porque lo que estás haciendo es fomentar esa coartada y que ellos se pongan de acuerdo para decir qué es lo que hicieron conjuntamente. Si un juez los une para decir, que, oye, ¿qué es lo que ha pasado? No, es que estuvimos juntos. Ah, vale, perfecto. Y tomas nota de eso, le has certificado que estamos juntos.
Algú penja una bossa al punt de la porta del pis de l'Helena i se'n va.
La policia, que està esperant les proves cal·ligràfiques dels anònims, pregunta a tots els amics si l'Helena havia tingut conflictes amb algú i molts assenyalen a la mateixa persona de la secció Natura, l'Anna Echeguibel, amb qui es veu que s'havia discutit durant una excursió a la Costa Brava.
Vista aèria d'una cala, David Medialdea.
Todo el mundo comentaba que había habido un rifigafe, una bronca entre Helena y Ana Echeguibel. Tampoco sabemos muy bien el motivo por qué. Sabemos que habían discutido y creo que estaban preparando incluso una excursión junta.
Sota un cel ennubulat, un mar embravit es patega contra uns esculls. Diana González, germana de l'Helena.
Amb l'Anna Echeguibel, ella em va explicar que s'havien fet molt amigues i que ella era del País Basc, que volien anar juntes a no sé, d'on fos l'Anna.
Imatges del mar remogut.
Però que al final, bueno, que s'havia posat molt pesada i que estava així en un plan molt persecutori, una mica, bueno, allò... Però jo ho prenia, bueno, vull dir, allò típic que hi ha amigues que de cop pues, estan fan una mica més pesadetes de lo normal i penses, pues, no em ve de gust, ja no em ve de... I va dir pues, que ja no hi aniria.
Vista de la cala de la Costa Brava.
Els investigadors creuen que l'Helena mantenia diverses relacions a la vegada, però ningú els ajuda de manera clara. Continuen perduts. L'informe d'autòpsia provisional diu que l'Helena tenia marques als turmells que podrien indicar que hagués estat lligada. I també s'ha trobat una mena de líquid blanquinós a la vagina. Els forenses necessiten més temps per fer afirmacions concloents. Caldrà esperar, però els investigadors veuen refermada la tesi de l'autoria col·lectiva. Però no tenen cap prova de res, i al pis, on creuen que va passar tot, només hi poden situar a la Montse. Encara no saben si el Santi també hi viu o no.
Imma Careta.
Al novembre, la Montse es posa en contacte amb l'administrador de la finca per posar Santi al contracte de lloguer del pis. O sigui, ella té un contracte de lloguer del seu pis i vol que aquest, com Santi ja conviu amb ella, aquest contracte vagi en nom també del seu company. Per les mateixes dates, octubre-novembre, la Montse compra d'una habitació de matrimoni. No, una habitació completa de matrimoni. Digui, un llit, dues tauletes, un armari, en què més a més hi ha un corbater. Corbater, per posar corbates. I que jo recordi, la Montse no porta corbates.
Primers plans dels anònims i de la fitxa de la UES.
Dos mesos després de la mort, al febrer, arriba el peritatge cal·ligràfic i diu que el primer anònim i part del segon els va escriure la Montse Careta.
Miquela Pérez.
Per què es decanten? Per investigar o posar el focus a la Montse. Perquè és l'única persona d'aquell edifici que coneix l'Helena. Això és un fet important. I se sap que l'han llançada en el terrat de sobre del pis on viu la Montse. Clar, això és un fet important. I, posteriorment, quan, amb els informes cal·ligràfics, es veu que la lletra d'un dels anònims i part del segon sembla que l'autoria és de la Montse.
Manuel Horacio.
Era la persona que teníamos más sólidos indicios de que podía ser l'autora.
Algú aixafa una pastilla. David Medialdea.
És possible que Montse provoque la muerte de Helena, la saque de madrugada i la lance per la terrassa.
Primer pla de la porta del pis de la Montse.
¿Hubo más gente? Por supuesto.
Manuel Horacio.
¿Es posible que esta persona haya podido desplazar un cuerpo como el de Helena por unas escaleras, trasladarla al terrado, superar el murete que había, el cortamiedos, es una especie de cortamiedos, y la conclusión forense del médico y que yo compartía era que no, que tenía que haber concurrido alguna otra persona.
Iago García.
Gairebé la única certesa que tenim és que una persona sola no va poder fer-ho. Com a molt un home sol. Si tenia la força suficient per portar l'Helena a pes durant pujar-la a 17 graons i llançar-la. Però a Montse és impossible que ho fes. Pesava menys que l'Helena, tenia problemes d'esquena. No pot ser.
David Medialdea.
Yo personalmente creo, y aunque no tenga pruebas de ello, que Santiago la Iglesia Pla es el autor de los hechos.
De nit, els núvols corren per sobre l'edifici de l'escena del crim. Fosa negra. Als estudis de Catalunya Ràdio, en Carles Porta es treu els cascos.
No és gens freqüent escoltar declaracions tan contundents. Doncs bé, tot i que la policia té tan clara la implicació del Santi i que el jutge sap, perquè així li ha confirmat el forense, que una noia sola no pot haver transportat el cos de l'Helena, detenen només la Montse Careta. Per què? I què hi ha darrere la mort de l'Helena Jubany? En aquesta història encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques.
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. 2020.